El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
La lluita de l'ésser humà contra el poder és la lluita de la memòria contra l'oblit. Milan Kundera.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem.
Avui i cada dia hauríem d'aplicar aquesta cançó de l'Ovidi Montllor. David Fernández, molt bon dia.
Bon dia, contra les cordes, com sempre.
Contra les cordes, com sempre. Un número de l'1 al 495, David Fernández.
Malentesi, 78.
78? Que no n'has tingut prou del 40è aniversari de la Constitució.
No, venim amb la ressaca.
Vens amb ressaca. Escolta, estem seguint i ho seguirem a aquesta sessió al Congrés, però avui en David Fernández ens volia fer una reflexió de coses que no es van dir massa, no?, en la setmana passada, realment, quan parlàvem del 40è aniversari de la Constitució.
Exacte, anem a fer a l'altre 6 de desembre, o als altres 6 de desembre, perquè com mai hi ha història sense contrahistòria, i perquè com tot mite o faula oficial té una cara bé, té altres perspectives, té l'altra cara de la lluna, i ho farem revisitant allò que s'ha dit poc o sincerament no s'ha dit.
Una de les coses, aquests dies que estem parlant, David, de la via eslovena, i ara sentíem a Pedro Sánchez dient que com es pot invocar la via eslovena, etc., és com si aquí a Espanya el pas a la democràcia no hagués generat violència, i violència n'hi va bé, no?
Home, és el primer mite d'aquella transició pacífica, com s'ha dit, i la transició, si l'entenem en la clivella entre l'any 1975, quan mor el dictador al llit, i l'any 1982 o 83, hi ha exactament 714 morts. És a dir, la transició no va ser pacífica, i hi ha un llibre recent publicat per Acala, El mite de la transició pacífica, d'una acadèmica francesa que ho recorda així: no va ser pacífica, malgrat sí que diu, òbviament, que va voler. Tenia la pretensió
de que no hi hagués violència.
Però recorda, a més, jo crec que és el primer mite, no?, que cal desmuntar. 178 persones mortes o assassinades per les forces i cossos de seguretat de l'Estat, 67 morts de l'extrema dreta, i, òbviament, especialment en el període 75-77, 788 càrregues policials només l'any 77, i a partir del 78, òbviament, la irrupció del terrorisme d'ETA a una altra dimensió, que provoca 376 persones assassinades, i en aquell període també 75 morts, moltes del Grapo i d'altres grups ubicats a l'extrema esquerra. El més important d'aquesta investigació, jo crec, que és que ja va intentar accedir a les dades oficials i li van negar. Li van negar. Ella va coincidir, va tenir una troballa d'un butlletí pràcticament setmanal clínic del Ministeri de l'Interior, i dir: existeixen aquests butlletins? I diu: sí, però no te'ls donem.
Però no te'ls donem.
40 anys després.
Per tant, una certa impunitat.
Impunitat, silenci, la llei del silenci. Jo crec que ella diu que... Ella ho diu molt clar, que el preu de la transició va ser el preu de la memòria i el no preu de la no reparació de la justícia. Per tant, oblit i impunitat. Sobre això es fonamenta el pacte de silenci, de l'amnèsia de la transició. Fins i tot va entrevistar Martín Villa i li va demanar si no se'n recordava dels morts, i Martín Villa literalment va dir que no se'n recordava de res, ni de morts ni de tortures, ho negava tot. I de manera general, diu la Sofí, tots els actors polítics neguen els morts. Hauria de tenir certa memòria el senyor Martín Villa, això era abans de la querella argentina, perquè mentre ell era ministre de la Governació d'Interior, es van produir 44 morts per l'acció policial. No? I en canvi ho compara, i és molt interessant, amb la revolució dels clavells d'un país tan similar en aquell moment, quan cau la dictadura salazarista, on no va haver més de 20 morts. I aleshores allò que va ser teòricament una revolució, que va ser pacífica...
Aquí n'hi va haver més.
Aquí n'hi va haver, doncs, exactament 700 morts més. Per tant, aquest seria el primer mite, no? No va ser ni molt menys una transició pacífica, i aquests dies que de forma, jo diria que autocríticament, tan inapropiada d'una banda i tan barroera per l'altra, s'explota la qüestió de la via eslovena, dels 64 morts. Sí. per la intervenció de l'exèrcit aleshores iugoslau sota comandament serbi, doncs com ens oblidem d'aquests 714 morts. Ja va haver-hi algun periodista, s'ha de reconèixer, Mariano Sánchez Soler, que ja fa 10 anys va intentar fer aquest rescabalar les víctimes de la transició i va escriure la transició sangrienta, i ella aleshores el recompte que feia era de 591 víctimes en la transició pacífica de la democràcia a la dictadura.
Jo recordo que l'altre dia, crec que va ser motiu del 40è aniversari de la Constitució, que tu mateix, Higínia Roig, en aquest cas, vas fer un tuit recordant també un 6 de desembre del 1988.
Sí, jo he fet l'exercici quan fèiem l'assemblea del racó de buscar els altres 6 de desembre i anar passant al 88, al 98, al 2008 i aquest 2018 que ens interpel·la, no? I aquell constitucional 6 de desembre de l'any 1988 té dues paradoxes. Una, que és la primera sentència contra el regne d'Espanya del Tribunal Europeu de Drets Humans, precisament condemnat per no garantir un judici just a independentistes catalans, en aquest cas relacionats amb el cas Voltó, amb l'assassinat de Voltó a l'any 77. I té una altra curiositat, o sigui, això es produeix la justícia, no? La justiciabilitat 10 anys després, però és la primera sentència gràcies a la lluita incansable d'August Gil Matamala, però aquells fets, no? Tenen un altre fet, l'amnistia no va ser per tothom. L'amnistia, en aquest cas concret, el Tribunal Suprem a l'abril del 1981 decreta la no aplicabilitat de l'amnistia que a tants botxins es va aplicar als processats en el cas Voltó. I ho diu aduint una diferència semàntica no banal i no menor. Diu, és que no lluitaven per l'autonomia, lluitaven per la independència. Per tant, el Suprem certifica que si és independentista
aleshores
no es pot aplicar l'amnistia que es va aplicar a tots els perpetradors dels crims franquistes.
Un altre 6D, el del 98.
El del 88 també.
El del 88.
El del 88 encara, perquè bueno, tots sabem, no, que hi ha més paradoxes. El tinent fiscal que a Estrasburg va defensar la posició de l'estat espanyol es deia Conde Pompidó, i és el pare de l'actual magistrat que el Tribunal Constitucional porta a la causa dels recursos dels presos en vaga.
En aquest cas sí que tot queda a casa, diguéssim.
Tot queda bastant a casa com a continuïtat, que també és una cosa que s'analitza poc. Ni una sola estructura franquista va ser depurada o transformada. Això també l'August ho explica perfectament. L'Audiència Nacional es dissol un 4 de gener del 77 i l'endemà el Tribunal d'Ordre Públic es dissol un 4 de gener del 77, i l'endemà neix l'Audiència Nacional al mateix edifici, amb els mateixos funcionaris i amb els mateixos jutges. No? I aquell 88 també, que és important, perquè estàvem a les portes de la primera vaga general, que també es compleix a més 30 anys aquest divendres, si val la pena recordar-ho. He fet l'esforç de llegir el diari més constitucional, que sempre ha sigut El País, sí. I el titular d'aquell 6 de desembre deia: "Los españoles apoyan sin reservas la democracia tras 10 años de constitución". Però la lletra petita era interessant. Adolfo Suárez deia que los contratos temporales debilitan el derecho al trabajo amparado por la Carta Magna, i en les dades interiors d'una enquesta deia: "Existe un amplio sentimiento a favor de una mayor autonomía política, con un 11% de partidarios de que les nacionalitats puguin convertir-se en independents". Perquè ara que es parla tant del procés, això ve d'antic, i ara ho seguirem repassant. No? I
això eren els 80.
Això eren els 80, i aquí posarem una cançoneta de l'estimadíssim Chicho Sánchez Cerlosio.
Vinga.
A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí.
Sánchez Cerlosio, que per cert també és un dels protagonistes d'aquesta pel·lícula del rei d'Alberto San Juan.
El 98 ens plantàvem amb una cosa que actual és el passat, no? El titular de portada era: "Los altos cargos de la administración de Aznar han cobrado 124.000 millones en sobresueldos". I en petit ens sonarà 1998, desafío a la Constitución promovido por los partidos nacionalistas e Izquierda Unida. Casualment aquell dia també 2.000 presos polítics palestins iniciaven una vaga de fam, i Alemanya, i aleshores, apostava per reduir els fons de cohesió.
Ara sentim com comença Els contrastos de la vida, aquest discurs d'Albert Rivera, líder de Ciutadans, al Congrés dels Diputats.
De lo que usted ha planteado. El desafío que tenemos hoy aquí encima de la mesa no es un desafío solo español. Es un desafío europeo. Y como tal voy a intentar tratarlo y como tal lo ha pensado siempre nuestro partido. Hace 60 años que se construyó el mejor proyecto que el hombre ha inventado, que es la Unión Europea. Un proyecto para enterrar las armas. Un proyecto para convertir un continente de sangre en un continente de libertad. Un proyecto para convertir un continente de guerra en un continente de libertad, de igualdad, de unión, de solidaridad. Y eso, a esa España europea a la que nosotros nos referimos, es la que yo quiero traer hoy aquí. Pero ya le avanzo una cosa, señor Sánchez. Esa Europa se ha construido contra gente como Torra. Esa Europa se ha construido a pesar de los socios que escupen al ministro de Exteriores. Esa Europa se ha construido para combatir al veneno de Europa, que es el nacionalismo, no para sumarse a ello. Así que el Brexit, que es, tiene que servirnos de vacuna como elemento precisamente que demuestra que Europa está en riesgo, el Brexit, los artífices del Brexit han sido los nacionalistas, sus socios, los Farage de turno, los Torra, los Puigdemont, los Rufián, los que escupen al ministro. Y usted les ha elegido de socio. Ese és su gran error històric.
Albert Rivera, que seguirem naturalment atentament per fer l'exercici que hem fet també amb Pablo Casado de recuperar el fragment més significatiu de la proposta que farà segur Albert Rivera per Catalunya en aquest discurs.
Desafío el 1998, sí. Desafío el 2018, hi ha coses que canvien poc. A l'any 2008, aquell altre 6 de desembre, i també en aquest país també on la corrupció ha agafat nivells industrials, la portada del País era "Los papeles de Guantánamo desaparecen de una caja fuerte del Ministerio de Defensa".
Mira tu, el 2008.
Aquells famosos 1.200 vols que van permetre que s'utilitzés l'espai aeri espanyol pel terrorisme d'estat que va significar i les zones de no dret que va significar Guantánamo. Els bancs ja reconeixien que havien tancat tots els préstecs a empreses i famílies i Zapatero i Rajoy no es posaven d'acord per canviar la Constitució i aleshores aquell 2008 el País ressaltava que fins a 7 màxims representants de les forces polítiques al Congrés no anirien a l'acte de commemoració. I finalment, perquè l'excepció no és nova, una reforma legal express i ad hoc impedia governar els regidors d'Acció Nacionalista Basca, una de les marques de l'esquerra abertzale, a 42 municipis després de l'assassinat d'Ignacio Uria. Just en aquells anys, Santiago Albarrico, en un article que es diu "La pedagogia del millón de muertos", escrivia: "He dit moltes vegades que allò que anomenem transició democràtica a Espanya és en realitat el paradoxal i obscè procés en virtut del qual rere un cop d'estat feixista, una guerra civil que va restar brutalment un milió de vius i una dictadura de 40 anys, amb els seus cadàvers soterrat a les cunetes, els desapareguts, els represaliats, els milers d'exiliats i torturats, els vencedors van condescendir per fi a perdonar els vençuts. Els botxins es van avenir a ser generosos amb les seves víctimes, per contrast amb d'altres latituds on les víctimes eren les que perdonaven els botxins. Allò que no s'explica a les nostres escoles és que la transició democràtica en veritat va començar un 18 de juliol del 1936 en la colossal i inescrupulosa obra ortopèdica del capitalisme, en la seva minuciosa, versàtil i finalment sagnant iniciativa pedagògica destinada a ensenyar a votar amb judici i a votar bé. Cada 30 anys, diu Albarrico, es mata quasi tot el món i després es deixa votar els supervivents". I per il·lustrar-ho, citava el dictador Pinochet el 1989, quan va dir: "Yo estoy dispuesto a aceptar el resultado de las elecciones con tal de que, de que no gane ninguna opción de izquierdas".
Això era Santiago Albarrico en un matí de contrastos, de reflexions. Ara esteu sentint el Racó de Pensar i paral·lelament a l'equip de periodistes del matí a Catalunya Ràdio està sentint el discurs d'Albert Rivera, que contrasta amb Santiago Albarrico, sens dubte. Això és el que deia fa uns minuts en aquest discurs que està fent el líder de Ciutadans en el Congrés dels Diputats. Deia que Pedro Sánchez estava pactant amb els colpistes i que el soci, en aquest cas de Pedro Sánchez, que era Torra, era un dels perills per la convivència. Aquesta era l'essència del discurs.
"Seguramente es mejor ir de la mano de la mayoría parlamentaria, incluso una mayoría reforzada, que no ir solo o desaparecer del mapa. Así que, respecto al Brexit, oportunidad perdida. Respecto a Gibraltar, oportunidad perdida. Hay que recuperar esa oportunidad, si hay posibilidades. Y yo no, a mí no se me caen los anillos, señor Sánchez, como usted, que no llama ni cuenta con nadie. Yo, aunque usted no llame a los grupos de la Cámara, aunque usted no quiera diálogo, nosotros por España somos también responsables para apoyar, no usted, sino al presidente que ocupa en estos momentos la presidencia de gobierno en la Moncloa. Segundo asunto, señor Sánchez, Cataluña. Mire, señor Sánchez, en cuanto a Cataluña, lo primero que quiero decirle es que el problema no es Cataluña. El problema que tenemos es España. Lo que está en juego en Cataluña no es solo qué pasa en Cataluña y entre catalanes, que por supuesto. Es un problema de qué modelo de sociedad queremos, de qué España queremos, de en qué España queremos vivir. Señor Sánchez, yo no quiero vivir en una España en la que haya que pedir permiso para ir a un pueblo o a una ciudad de España. Ni el jefe de Estado, ni el Consejo de Ministros, ni los guardias civiles, ni un partido político. Esa es la España que usted está permitiendo que suceda. Yo quiero vivir en una España que un Consejo de Ministros pueda ir donde quiera y que el jefe de Estado pueda ir donde quiera. Y que cuando un partido político rinde homenaje a la Guardia Civil en Alsasua, me gustaría que el presidente de gobierno, en vez de insultarnos, en vez de llamarnos perros, como hace el señor Ander Gil, estuviera al lado nuestro y de la Guardia Civil y de las víctimas del terrorismo. Ese es el país.
Segurament a Pablo Iglesias li hauria agradat fer la presentació del llibre l'altre dia aquí sense que li entrés a l'extrema dreta a l'actuació.
Sí, i viure en un país on no tranquil la cara i l'ànima per voler votar lliurement i pacíficament. En fi.
El 2018?
2018, 40 anys després, el que no vol entendre molta gent, entre altres el representant polític que ara escoltàvem, l'Albert Rivera, de Ciutadans, és que el 1978 el 90% dels catalans votava a favor de la Constitució i avui, 40 anys després, només votaria a favor de la Constitució un 17% i un 57% votaria en contra. I una altra metàfora del pas del temps. Avui aquesta Constitució només és aplicable a Catalunya en base a un estat d'excepció gens encobert i en base a una permanent judicialització, repressió, empresonaments i exilis. Dels qui primer va alçar la mà, curiosament, a principis dels anys 90, amb un llibre que es diu El precio de la transició, en realitat també era el periodista Gregorio Morán, que feia com una mena de decàleg de com fer una transició, i deia dues coses. Deia, un, els dos personatges bíblics que tota transició que es preui a considerar com més inquietats són Jeremies i Job. El primer perquè representa el valor de la paraula i la impertinència d'unes reflexions inútils i a destemps. I Job, perquè la paciència és l'única concessió que fan els que vencen a qui són vençuts.
I el segon?
I el següent és el segment humà amb el que major dificultat hi haurà per explicar la transició no seran ni els ressentits, ni els envejosos, ni els perdedors, ni els violents, ni els estrangers. Seran els nens. No és fàcil fer pedagogia amb la transició. Primer, hauria d'explicar-li els personatges i després les situacions i, finalment, el resultat. Correm el risc de que o no ho entenguin o s'ofenguin.
Gràcies, David Fernández. Estrany racó de pensar en un dia com avui.
I tant. Marxem amb l'Ovidi. Encara, nois, encara Ovidi, encara, que la va escriure precisament contra el que implicava la transició.
Les circumstàncies actuals diuen de que totes les coses han de sortir a la llum pública, la qual estic totalment d'acord. Hi ha uns peròs que els dic amb aquesta cançó, que es titula Encara, nois, encara. Rigues massa de pressa, que se pot glaçar el riure. Atenció a la jugada, que ens pot ploure el travegata. Aquell que anava d'ocre, ara va de groc, canvia poc. Aquell que papallona, ara morinot, no surt del pot.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Catalunya Ràdio.